Continguts en xarxa. El Pou.
Al Pou hem parlat sovint de robòtica i de les seves aplicacions, però avui volem enfocar-ho des del concepte de la intel·ligència artificial. Ho parlem amb Matteo Cavalli Sforza, que fins aquest gener dirigia l'Institut de Física i Altes Energies i que ha dedicat els últims anys a investigar sobre intel·ligència artificial i lliure albir. Senyor Matteo Cavalli Sforza, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
Un plaer.
En primer lloc, vostè ve a parlar d'aquest concepte una mica complex del lliure albir. Nosaltres avui el que volem parlar és de dues de les parts que parlaran aquesta conferència. La primera és la que té a veure directament amb el cervell i amb com funciona el nostre cervell. Què explica en aquesta conferència?
Jo parlo del cervell. He arribat al cervell perquè m'he enterat que per entendre com funciona la nostra consciència, que és el que ens caracteritza cara als animals i que és on resideix si ho tenim la llibertat de decisions, lliure albir, he anat llegint unes coses sobre el cervell i m'he posat en contacte amb un vell amic meu de fa gairebé 40 anys que és avui en dia un científic importantíssim amb premis molt grans, membre de diverses acadèmies, que és un especialista tant de neurociència com d'intel·ligència artificial. I seguint per aquest camí m'he enterat, gràcies al material que m'ha enviat aquest amic meu que es diu Terry Sainovsky, és professor a dos universitats dels Estats Units, m'he enterat que estem al llindar d'una gran transició de temps nous molt diferents en temes d'intel·ligència artificial. L'intel·ligència artificial d'aquí a poc penso que farà coses que ni ens podem imaginar.
Perquè
avui,
de fet, el que comentava vostè, que hem investigat molt sobre com funciona el nostre cervell, però ara mateix sí, ens trobem davant d'un repte importantíssim, que és que nosaltres ara tenim la capacitat tecnològica de desenvolupar pràcticament cervells des de zero que puguin fer coses que fins ara no ens podíem ni imaginar, però a l'hora de fer-ho també ho hem de fer de tal manera que d'alguna manera respectin la nostra manera de viure.
Sí, per fortuna crec jo encara hi ha temps abans d'arribar al punt de cervells independents, perquè saps, avui en dia no són independents aquestes màquines i el seu software, però el que sí que està passant és que estem al punt de no saber bé què li passa dintre, és a dir, és perfectament possible anar a veure què li passa dintre, però són tant enormes aquests programes que és tot un repte anar a veure el que hi ha. D'altra banda, he llegit fa un parell de setmanes que la Unió Europea ja s'estan plantejant de fer normes i lleis sobre aquest tema. No és massa aviat, però mira, a mi m'agrada sempre de parlar de
sí, de fet, perdoni, pels nostres oients, la Unió Europea s'ha plantejat regular d'una forma definitiva de cara al futur com funciona la robòtica i què suposen els robots des d'un punt de vista fins i tot jurídic.
Sí, exacte, sí. És, de fet, si recordo bé, fins han dit, això no parlaré a la conferència aquesta nit, han parlat de donar una personalitat jurídica als robots.
I que paguin impostos, fins i tot.
I que paguin impostos, Jo no sé si és una bona idea. Francament, no em sembla bé, perquè si un robot és independent, sí, pot pagar impostos, però sí, tu o jo som els que manen el robot, no és el robot el que paga impostos. Però deixant aquest tema, deixa que et digui d'una cosa que trobo fascinant. El gran computer scientist Turing, que va descifrar el codi secret als alemanys durant la Segona Guerra Mundial, Un home famosíssim ha inventat la màquina de Turing, que és un dels prototipus d'ordenadors. Ha inventat també la prova de Turing. La prova de Turing és lo següent. Jo estic darrere d'una paret i dall'altre costat de la paret hi ha un ordenador o hi ha una persona. Jo no sé què hi ha. Jo parlo amb el que hi ha a l'altre costat de la paret. Si jo no sóc capaç d'enterar-me si és una persona o un ordenador, vol dir que els ordenadors han arribat a un cert nivell molt important, òbviament, i passa la prova de Turing. De fet, fins
ara... N'hi ha algun que ho hagi fet?
No, fins ara no. Però, però jo dic a la meva conferència que prevec que la meva vida, jo tinc 70 anys, arribarem, tindrem un ordenador que passarà la prova de Turing.
Per tant, estem molt a prop de passar aquesta prova de Turing, que per tornar-ho a posar en paraules, és com posar una paret entre tu i l'ordinador, parlar amb ell i no adonar-te que estàs parlant amb un ordinador.
Exactament. Ara, la filmografia, les pel·lícules, tenen ja exemples d'això. Si heu vist... en anglès es diu Blade Runner,
sí, tant i tant.
Jo no recordo bé el
aquí també es diu Blade Runner.
Famós, no? Doncs on hi ha aquests mutants que són persones, però són persones sintètiques, no? Però tenen la biologia, tenen la ment, la llibertat dels humans, però no ho són, però són una mica diferents. I hi ha una sèrie de preguntes que se li poden fer per a veure si pensen com humans o si hi ha alguna petita diferència.
Hi ha una mica... Sí que és veritat que mirant en el futur, vostè parla ara de que en els propers anys veurem un robot que passarà la prova de Turing, hi ha una certa por a que els robots del futur acabin com els de Blade Runner, és a dir, acabin provocant problemes. I no des d'un punt de vista tan gran de la filosofia general de poder destruir el món, per dir-ho d'alguna manera, però sí que hi ha hagut casos en què s'ha plantejat, per exemple, quina decisió prendrà un robot que potser un humà prendria...
Coneixes la llei de la robòtica d'Asimov?
Isaac Asimov, efectivament, el famós escriptor i divulgador científic rus.
Exactament, americà, però la
pràctica. A veure,
era professor de química a la Universitat Americana. I ell, la primera llei de la robòtica és que un robot no pot mai, per alguna raó, prendre una decisió que faci dany a un ésser humà. I la segona no la recordo, i la tercera és, però la tercera llei és si només no va en contra la primera llei, i la segona ha de protegir la seva salut, la seva existència.
La seva existència és l'última.
L'última,
exactament. I aquestes lleis de la robòtica s'haurien d'aplicar, en teoria, segons en el desenvolupament de robots.
És el que... havia pensat ja Asimov fa potser uns 50 anys, o 50, sí, un mes. Jo ho he llegit el primer llibre de robòtica quan tenia 16 anys.
De fet, la setmana passada en aquesta mateixa secció parlàvem de robòtica, però des d'un altre vessant, la que és més, diguem-ne, actual, els robots que s'estan fent actualment. I més o menys els hi fèiem la mateixa pregunta, parlàvem amb el professor Cecilio Angulo de la Universitat Politècnica de Catalunya i ens comentava que ell no tenia cap mena de por de que els robots ens poguessin, per dir-ho d'alguna manera, que mai perdéssim el control de la robòtica. En qualsevol cas, el que sí que queda clar és que nosaltres tindrem el control dels robots, és un dels objectius principals.
Però uns perills ja, Fa dos dies abans de Nadal m'arribava un virus per ordenador, no? Ara la persona que ha posat el virus era un humà, però el virus després s'ha propagat tot sol i m'ha causat problemes per no acabar, M'ha vingut d'un amic meu que no sabia que tenia aquest virus i ell ha arribat per un altre, és a dir, aquests virus que no són robots, són només petits programes, es propaguen i es reprodueixen com si fossin éssers vius. Doncs hem d'anar amb una mica de compte.
Doncs aprofitem ara els últims minuts d'aquesta entrevista per parlar també de la seva tasca professional, que s'ha jubilat aquest any, si no m'equivoco. Vostè havia sigut president de...
Ah, sì, però tu comitè, senti, no, io sono direttore da Refine.
Direttore da Refine, no?
Già fa 2 anni che è passato.
I vostè, se non mi equivoco, era direttore da Refine quando va avere il descobrimento del busò de Higgs, oi?
Sì, corretta, corretta, è stato un momento molto emozionante. E ho da dire che per il fatto che sei direttore da Refine, a quel dia, desde fa 3 mesi, tenia un'ora un segretario di Stato a Madrid per spiegargli perché avevamo da costruire certi telescopi a Canarias, no? Ora, questo signore, 2 giorni dopo, ha dimittito e quindi la mia presenza a Madrid non ha servito per niente, però fortunatamente, al tempo, si è approvata la costruzione del nostro telescopio a Canarias con partecipazione importante italiana, giapponese, da molte istituzioni poderose da fuori da Spagna e d'Europa. Quindi, però non è potuto stare in la sala dove c'era Higgs plurant per l'emozione l'he vista després per webcast, per retransmissió.
Això sempre a vegades, de totes maneres, al final l'important és l'avent científic. La pregunta que li volíem fer al respecte és, en el moment en què es va descobrir, es va posar molt d'èmfasi en la importància d'aquest descobriment. En aquests 4 anys que han passat, 4 anys i mig que han passat des de llavors, ha servit per alguna cosa en concret de moment o només està servint com a línia mestra?
Bueno, depèn de què vol dir en concret. Mm-hmm. És a dir, la física ha canviat, és nova. A les preguntes que ens posaven, ja ens posem preguntes noves. I encara no tenim respostes a les noves preguntes. Però el Higgs, el senyor Higgs, ha previst el seu bosó fa 40... gaire més que 40 anys.
Sí, tant més, més. Em sembla que és el 1967, si no m'haig equivocat.
64.
64, aproximadament, sí.
No, és... I la cosa... I es necessita temps, però el problema que tenim és que necessitem màquines, acceleradors, sempre més poderosos per anar més enllà del bosó de Higgs. Però hi ha també molts altres temes que anem investigant sense acceleradors, per exemple, la matèria fosca, l'energia fosca, altres, la diferència entre la matèria i l'antimatèria, que són temes igualment emocionants.
N'hem parlat altres vegades, sí, en aquesta secció, de tant en tant anem parlant també d'aquests temes.
Sí.
Mateo Cavallis Forza, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, fer-nos aquesta petita explicació, una altra cara de la robòtica, potser més especulativa, sí, en aquest sentit, perquè és més mirant al futur,
sí,
i també per aquesta petita explicació sobre com va viure vostè el descobriment del bosó de Higgs.
Moltes gràcies.
Al POU.
Continguts en xarxa.